Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Joan, què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta'm, a qui se li acut fer-li una paella a un valencià? Si el vols obsequiar d'alguna manera a un valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
Sí, un fricandó.
Una cosa que domines, sí, clar, i tal, clar. Però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
I sobretot si el valencià és Josep Piera.
Exacte, que no és un valencià qualsevol.
No.
Tio que en sap més.
Va ser molt arriscat, perquè... Va ser molt arriscat, però crec que la va tastar, Vull dir que l'efecte no sé si només era el color o el tast, això
fer,
ja no...
Allò per quedar bé, exacte, per no fer un lleig, sí. La tastarem.
És
que he dinat abans de venir, no tinc gana.
Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, ara recordo, fa un parell o tres d'anys. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
Ah, el pare, que
el
cuina,
pare
no? Cuina,
sí.
Com
persona,
es diu?
Munir.
Ah, Munir.
Munir El Nasrawi.
Ah,
és una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que entre una gran varietat d'aspectes se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
Té una finalitat divulgativa, no? Podríem dir, o...
La finalitat de les coses que fa el pare de Lamine Yamal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
Sí.
En tot cas, per què convida avui
això,
aquest home?
Per què?
Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
Oh, doncs sí, potser sí. Escolta, quarta edició, no?
S'acaba de publicar la quarta edició i segur que el pare de Lamin ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat.
Exacte, doncs, algú que no t'esperes, no?
Doncs li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, eh? El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys, al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret, No.
No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gaspar al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara Llibres.
Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre del Comitè Científic del Corpus i també doctor en Antropologia de la UOC, i nosaltres li hem fet aquesta pregunta, no sobrera, però què és el patrimoni culinari i per què és tan important defensar-lo?
El patrimoni, per dir-ho de manera símbols serien determinats elements de la cultura que considerem tan importants, tan representatius i tan part de la nostra identitat que decidim posar-los en valor, salvaguardar-los i, sobretot, transmetre'ls a les generacions futures. La part de cuina, el patrimoni culinari, és un dels més representatius i més quotidians perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
Al territori, i afegir a Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia.
Sí.
I si ve el pare de la Minya
que,
mal...
Que és el que fa ell, vull dir, fa,
sí,
fa això. Amb el,
sí, li regalarem el corpus.
Amb el seu patrimoni.
No em facis parlar, de, perquè he vist alguna cosa que déu-n'hi-do, però nosaltres li regalaríem el corpus si és que vingués el pare de la Minya mal, i a què el convidaríem?
Doncs ell és un gran fan dels nuggets, a vegades en
Mira,
cuina.
Això vaig veure.
Escolta'm, el podem convidar algun plat amb pollastre que estigui inclòs el corpus, com el pollastre amb samfaina, el pollastre amb escamarlans, o amb prunes,
i pinyons, clar que sí. I va, qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
Isabel Díaz Ayuso.
Ai, si no tenim més remei, ja li servirem alguna coseta.
No, mira, és que ella que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que diu de fer unes...
Les canyites,
sí, tomar unes canyites, Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana, de fet ara, aquesta hora, encara es deu estar celebrant, i que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
Sí, mira, ara que ho dius, això avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica, perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, o sigui que déu-n'hi-do.
Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofert menús amb productes maridats amb cervesa.
Els
7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
Molt bé. I la Ayuso, si no tenim més remei i bé, què fem?
No, res. La convidem a fer una volteta
per la fira mateix.
I després que se'n vagi per la fira, si vol fer una canyita, i cap a casa.
I l'AVE i cap a casa.
Vinga.
I encara tenim un últim convidat.
Doncs mira, et convidaria tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret. O esmorzaet.
Esmorzaet. No, no. Home, i tant. Explica-ho això, que és interessant.
Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... La Coca-Cola. Fer-ho resicur, la Coca-Cola. La Coca-Cola va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
Gegant,
per fomentar el consum d'aquesta beguda, de la Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià. Si no m'equivoco, que no és, això no n'estic segur, em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí ni el dinar, és com un
esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret això no t'impedeix dinar, després dinaràs igual, però allò a les 10, a les 9, l'esmorzaret valencià
és com esmorzar tard.
Sí, és un entrepà contundent, cacaus del Collaret si poden ser, unes olivetes, alguna beguda i per acabar un cafè i toca que diem nosaltres, que és que hi poses alguna cosa.
Sí, aquest diminutiu...
És irònic el diminutiu.
Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret en un eslògan publicitari, no? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu. Però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret, li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet. Escrit amb C trencada i sense la R.
Sense
en lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
Tot malament, eh? Si tot ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
No existeix.
Nosaltres, de fet, diem almorzar...
Almorzar,
però nosaltres no diem esmorzaret.
I tot això és pel mateix àpat, eh?
Tot és el mateix.
Doncs això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
Ah, home, a mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
Sí.
Perquè una campanya com aquesta, una marca tasca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
I ningú hi ha vist cap cosa estranya.
Ja, fins ara, vaja. I a què em convides?
Doncs
ja
això,
que hi soc,
a un bon almorzar. Eh? Sí, no sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicava, no?
Aquest entrepà de llonganissa, en ceba o alguna cosa així. Doncs,
endavant.
Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, la Minya amb el pare, i jo mateixa, Déu-n'hi-do, quin trio. Vine tu també, perquè això no...
És estrany, això.
Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú que ens canta la Dolors, com sempre.
Bon dia, ben tornats.
Què tal?
Veniu amb gana?
Sí, home, sempre
us
això.
Us canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Mm-hmm. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats a casa. El servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli. I per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
Ai, Dolors.
Tens ben de gust?
És que tal com ho dius, no agafaria res.
Sí, no, però... no, perquè sospites de tots els plats
sí,
que et diu.
Sí, no.
Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
Ah, el pastís de carn. Pastís amb de la crítica carn, de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins.
Un restaurant caníbal a Berlín. Standing on the banks,
looking out across the sea. Jancis Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor, de veritat, poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
Loving it. Very impressed by Barcelona Wine Week.
Estic molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors, sí, suposo que li deu impressionar.
It's much bigger than I...
És molt més gran del que m'esperava.
Bé, com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancis Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món, amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins. Aquestes són les lloances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancis Robinson va ser l'any 1983, Déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancisrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia, i ho diem així en sentit literal, gairebé. És la que es considera la bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine. I alguna cosa més ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancis, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
Thirst, I think, was what brought me into wine.
Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
Però
sobretot l'amor pel vi.
I suppose... For me,
i per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
Interessant. És obvi, parlem de vi. Avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. I jo no sé com Jancy Robinson definiria què és el vi. Com vostè ens explicaria què és el vi?
Well, I've done all the wine exams.
Jo he fet tots els exàmens que es poden fer sobre vi, i per tant, tinc una educació pel que fa a la explicació oficial, que és el suc fermentat de raïm acabat de collir, que no sona gaire romàntic, però és la definició científica.
Molt bé, doncs en quedem amb aquesta. Em genera molta curiositat, per això, ara que parlem de tota aquesta vessant també intel·lectual del món del vi. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
Jo no diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta, doncs, reduir el consum d'alcohol, perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I, per tant, hi ha una oportunitat comercial enorme per qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi beure. Malauradament, jo encara n'he de tastar un que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
És a dir, entenc que els que vostè ha tastat no l'han acabat de convèncer.
Unfortunately not, but
malauradament no. Però sí que he tastat força alternatives sense alcohol al vi i n'he escrit a la meva web. Crec que el 3 de gener vaig publicar una entrada sobre això i una de les més interessants es feia a partir de matèria de rebuig dels grans de cacau i no tenia gens de gust de xocolata, però sí que tenia l'element essencial del vi, que és el frescor, l'acidesa, i una estructura semblant. I em resulta interessant que el vinagre de cidre també és un ingredient molt comú en aquestes alternatives, perquè també té aquesta acidesa fresca del vi.
A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancy's és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics, a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
That's a very good question.
Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi, han coincidit amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera, doncs, he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen, doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa, una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi. Jo vaig ser una defensora molt ferotge al principi i durant la meva carrera de la meva independència. I crec que m'ha sortit a compte, perquè crec que això fa que la gent respecti el que jo dic, perquè saben que és una opinió del tot independent. I, de fet, si la gent em critica sovint, és que les meves notes de tast no solen ser gaire afavoridores, perquè les meves són des d'un punt de vista del consumidor, que explica la veritat, en lloc de voler, doncs, promoure o anunciar o ajudar a ningú a vendre un vi. Crec que el que jo vull és dir als consumidors què en penso jo d'un vi concret.
I just feel very, very lucky about
my... Em sento molt afortunada de com s'ha produït tot, sobretot pel fet que el consum de vi arreu del món està davallant. Crec que jo vaig viure els millors anys.
Li preocupa, entenc, per això, que cada vegada es consumeixi menys vi, pel que sembla?
I would be worried about it if I was
starting. Si jo estigués començant ara mateix la carrera de crítica de vins.
I'm a bit...
Diguem que m'emprenya una mica que el relat que s'ha popularitzat sobre el vi o sobre l'alcohol s'hagi vist sabotejat per certes campanyes, de tal manera que la informació que ens arriba no és objectiva al 100%. I té uns certs beneficis el fet d'ajuntar-se amb gent i compartir una copa. És una ocasió social molt agradable. I cada vegada hi ha més gent que deixa de socialitzar, que es queda a casa amb el telèfon i s'oblida de les interaccions socials amb altres persones. Hi ha una paraula molt bonica en anglès, conviviality, que és una mica el fet de compartir coses, de comunicar-nos, i sovint compartir una copa forma part d'això.
És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
I think we need more...
A veure, crec que ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol. Però no crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal e fan lo sant celestial. Segons que els usa.
Sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancisrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, hi trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
I've never thought that there is a direct.
Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu. Pel que fa al vi.
And in line with our
i en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quant pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre. I com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat i és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
Jo no sé si això ho hauríem ara mateix d'estar posant pels altaveus de la Barcelona Wine Week, perquè a molta gent li deu interessar segur això del pes.
That's a very good idea.
És una molt bona idea.
Ara els hi direm, a veure si teniu l'opció. Sigui com sigui, estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix entre moltes altres coses feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a la Jancis. Era l'última temporada del Bulli. Ella havia vingut ja, era clienta d'altres cops. I aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt, molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xerès per començar, i vaig dir, oh, no seré jo qui li recomani xerès a la Jancis, i per això vaig decidir portar-li quatre ampolles de xerès diferents, de ficar-li una goteta de cada xerès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles quatre seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des de que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, no igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora, jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona One Week, i espero amb molta, molta joia poder assistir al teu tast.
Is Ferran Centelles.
That's lovely. What a lovely clip.
Que bonic, quin tall més maco.
So well,
i me'n recordo perfectament dels quan ens van servir el xerès al Bulli. Vam anar moltes vegades des de casa nostra a l'altra banda de la frontera Llenguadoc a França, i des del principi que recordo que vam anar amb la meva filla gran i una amiga seva, que devien tenir 12 o 13 anys, diguem, dues adolescents molt rebels, que no van voler menjar cap dels plats de Ferran Adrià, i van tenir l'amabilitat de posar-nos espagueti a la bolonyesa. Wow. Imagina't la de vegades que hauran posat espaguetis bolonyesa al bulli. Però Ferran és un dels nostres molts especialistes d'arreu del món, i en Ferran és el nostre membre preferit de l'equip.
Realment la seva passió, no? Com ho transmet, és fantàstica, la passió del Ferran.
Yeah.
I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés. El Ferran ha estat fent una volta per aquí, per la Barcelona Wine Week, i ha triat un vi especialment per vostè, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
Well, I can see it's a Malvasia de
Sitges. Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
I know, Ferran,
que em consta que en Ferran és fan.
Don't actually see it, I don't
think. I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
L'anyada em sembla que és 2024, sí.
El 24, o sigui, un vi molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Té un punt àcid, però no en un sentit molt científic. Espero que es pugui traduir bé.
És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
Yes.
Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants.
It's a good indicator.
Però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. Com menys blau tingui el color del vi, més anys té, no? Aquest to més terrós o ataronjat. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és un assenyat de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
Després l'olora.
Yes.
Sí.
And you swirl it around.
I es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
Vostè ho gira molt bé, no tant com jo.
Yeah.
Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
Well... That's a difficult one.
Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi.
Sí.
Jo he dissenyat la copa perfecta.
Només una, que quedi clar.
Just one.
Sí, sí. Només una per tots els vins, tant si és espumós, negre, blanc, rosat, perquè no necessites estar emmagatzemant ni pagar per tenir moltes formes i mides de copes diferents, i no hi ha cap lògica. Els millors productors de xampany serveixen en copes de vi, no pas en aquestes flautes de xampany, perquè volen poder-se expressar.
Ens faltaria tastar-lo.
Vaja, com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos, molta profunditat.
Almost glycerin like substance
com una substància com em guspira, no sé com dir-ho. No és dolç, però és ric.
Maybe a little hint of
un punt de massapà, de pasta d'ametlles, de torró. Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. L'un és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi, i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo, o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
Doncs ara que ho diu, no m'hi havia percatat mai per això, amb això, però sí que és veritat que ha fet un glopet, i déu-n'hi-do, eh? Vull dir, tenim la reminiscència del vi encara aquí, no? És increïble, això.
Amb un bon vi pots fer que cada xarrup duri molta estona.
Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glop vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
But you don't taste the oak, do you?
Però el roure no es nota, oi que no?
Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no nota, jo no li diré que sí, òbviament. No tinc la seva expertesa. De fet, m'agrada quan vostè diu que els nous en la matèria, com podria ser jo, diguéssim, trobem a vegades descripcions pels vins molt més pertinents que els veterans, no? Perquè tenen moltes idees preconcebudes, és a dir, una ment així, uau, sense res a dins, pot ser interessant també.
It's absolutely true.
Sí, és totalment cert. Com t'imaginaràs, després de 50 anys escrivint sobre vi, ja m'he gastat totes les paraules que tinc. I és molt difícil empescar-se coses noves. Per exemple, si tastes un raïm, un Gewürztraminer, per exemple, que és molt, molt aromàtic, tens potser una única paraula per descriure-li, la fas servir sense parar. I t'has d'obligar a buscar noves maneres de descriure'l. Però a mi m'agraden molt més les descripcions dels crítics novells, que són fresques i no tenen prejudicis, i la veritat és que se'n surten molt millor, encara que no siguin capaços d'identificar tantes coses en base a l'experiència. Però poden portar coses noves, cosa que em sembla molt interessant.
Jo no sé, vostè, que òbviament és una observadora nata, no?, del món del vi, no sé què ens depararà el futur. Hi ha algun moviment en el món del vi que vostè ja albiri o olori una mica? Què passarà? No sé, vins amb llauna o coses així.
Oh, yeah, yeah. Well, I'm quite
ui, sí,
fan of...
mireu, a mi això del vi en llauna em sembla una molt bona idea, perquè... Perquè la gent del món del vi sempre s'està queixant que els joves no beuen prou vi. Doncs és que no és d'estranyar, perquè si has de comprar-te una ampolla de 75 centilitres i en la majoria de casos necessites un altre parell, el llevataps, per accedir a la beguda. Mentre que si tens una llauneta de 25 centilitres, l'obres com si res, no pesa, no es trenca.
You can recycle it.
es pot reciclar amb molta facilitat, molt més que reciclar una ampolla de vi, de fet. I l'únic problema és que no crec que l'alumini sigui tan sostenible com a material com el vidre. Jo, durant molt de temps, he estat fan dels taps de rosca, perquè no tenen efectes perjudicials en el gust del vi, mentre que un suro en mal estat, sí. Però, al mateix temps, el suro és un material molt bo pel medi ambient, mentre que l'alumini no ho és. Però és que són uns temes tan complexes. Però, per tornar a la teva pregunta, crec que els embolcalls alternatius són bona idea. Quanta energia s'inverteix en la producció d'ampolles de vidre, que el tenia encesa una foneria, encesa 24 hores al dia, 365 dies a l'any? Una altra predicció, per descomptat, és el creixement dels vins baixos en alcohol o sense alcohol, i els millors són els que es cullen aviat, és a dir, de raïm jove, i no els que es fan en producció d'extracció de l'alcohol, perquè això també s'endú part del sabor.
Interessant, haurem d'estar pendents. Aquest llibre, que a mi realment m'ha encantat, perquè està pensat per gent com jo, que som neòfits en el món del vi, que som una mica porucs, que és aquest llibre expert en vi en 24 hores, expert en vi no en 24 hores, publicat per Planeta Gastro, amb una claredat increïble, concreció.
The 24-hour wine expert was inspired by our younger...
Aquest llibre, l'expert en vins en 24 hores, ens el va inspirar la nostra filla petita, que tenia, quan tenia 24 anys. I acabava de deixar una feina i n'estava buscant una altra, i va pensar, per què no escric una guia de vins, doncs, per la gent de la meva edat? I va fer com un grup de focus amb un grup d'amics per saber què els interessava saber del vi. I va fer tota una llista de preguntes, però aleshores li van oferir una feina a la revista Vogue, de manera que no va acabar mai d'escriure el llibre. Però a mi no m'agrada balafiar res, i vaig pensar, doncs tinc el pla aquí, doncs l'escriuré jo.
I quina és la pregunta que més li va sorprendre que va fer la seva filla o el seu grup d'amics adolescents, o una mica més grans, no?, sobre el vi?
A common misconception. Crec que hi ha una creença falsa força habitual, és que tots els vins milloren amb l'edat, cosa que evidentment no és certa ni de lluny.
Però, per exemple, gent com jo, que sempre he vist el món del vi com una cosa realment immensa, inaccessible, que em fa com respecte, és a dir, que no m'hi apropo perquè ho veig inabastable, què és el que ens recomanaria, a banda de llegir el seu llibre, eh?
Well, obviously, you've got to read,
per descomptat, llegir els meus llibres. Us podeu subscriure a jancisrobinson.com, hi ha una gran part de la web que és gratuïta. Però ara, seriosament, el que jo sempre dic no és el que acabo de dir ara. El que dic sempre és, has d'establir una relació amb una ampolla, amb una botiga de vins que tinguis a prop de casa, perquè la gent que ven vi li encanta parlar de vins. Explica'ls quins t'han agradat en el passat, i la seva feina consisteix a orientar-te per trobar coses que creguin que et poden agradar, que poden ser més interessants o una millor relació qualitat-preu, i pots tornar a la botiga i dir, mira, aquest m'ha agradat, aquest no m'ha agradat, i et poden acompanyar en el teu viatge exploratori al món dels vins. Perquè a ells els interessa complaure els clients.
En mi copa de Sauvignon Blanc.
Jo no sé, Jancy, si vostè fos un vi, quin vi seria?
Ui.
Oh, dear.
Ai, mare.
Jo no la puc ajudar.
I think other people would have to.
Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou, jo seria incapaç de saber com sóc.
Sí, de veritat? No? Val, val, val. Doncs... Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancy Robinson, a màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
Gràcies. Molt divertit, moltes gràcies. Yo beberé Sauvignon
Blanc a tu lado, mi futuro. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
I toca parlar de vi si sentim el nom de Ferran Centelles. Això és sinònim de vi i de coses que bevem. Aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona. Quina meravella.
És excepcional.
Meu.
És excepcional.
Vam quedar enamorats.
Bueno, jo sempre, de tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
Aquí estem.
Quant de temps?
M'ha agradat molt, escoltar. I, a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
sí,
tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
A mi em passa igual, això, eh? Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
Entens, eh? Sí. Mira, ara pensava, Ferran, això és gairebé un atracament abans del tema d'avui. Escolta, Jové i Camp deixa la Déu Cava i se'n va Corpinat. Com ho valorem, això? Perquè déu-n'hi-do, eh?
Bé. Bueno, és una aposta de Jové i Camps, que al final doncs, és un celler que té tot el que ha de tenir per passar a Corpinat i és una aposta seva. Veurem com va. Jo crec que els hi pot anar molt bé. Sap greu pel Cava, perquè també és un actor molt important pel prestigi i la qualitat del Cava. Llavors tinc una mica de sentiments així, una mica... Ja. Mix feelings.
Mix. Sí, això ho vam prometre, eh? Un dia que hem de fer com una mena d'enciclopèdia per aclarir tots aquests conceptes dels escumosos, perquè al final,
complicat,
al final ja no sabrem...
I de cop i volta passaran a facturar gairebé el doble Corpinat, no? Perquè
és un gran celler.
Afegir un germà gran enorme, no?
Exacte, no? Perquè Jové i Camps sempre dins del Cava era el petit, no? Comparat a, doncs, amb altres grans empreses com Freixenet, Codorniu, però dins de Corpinat és gros.
És gros. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que no està a Capdeon i a la Déu Cava, tampoc està a Corpinat. És un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobriríem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim, que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot al nord d'Itàlia, ella agafa volada allò de l'orange wine, el vino ganche, podríem dir, no? En francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, hi ha cada vegada més oferta a la restauració, al comerç d'aquests vins brisats?
Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
Mm-hmm. Clar, fruit de tot això, nosaltres ens hem trobat a la redacció que ens ha arribat, diguéssim, la primera guia de vins brisats de Catalunya, que es titula Ampells, guia dels vins brisats de Catalunya, tal que així. L'autor és l'Albert Picanyol, és periodista especialitzat en el món del vi, i li hem preguntat si et sembla, Ferran, perquè ara ens has d'explicar que és un vi brisat, òbviament, però l'escoltem primer perquè ella ens explica, segons la seva teoria, per què? Per què ha guanyat tanta fama darrerament aquests vins brisats?
Els trobo molt, molt versàtils, molt interessants, que tenen la frescor dels vins blancs i la contundència dels negres, que s'han fet tota la vida, que de fet a les masies, a casa dels nostres avis i besavis, s'elaboraven sempre d'aquesta manera perquè no tenien una premsa a casa, i que han entrat d'una manera força especial. La gent els troba diferents, moderns, encara que no ho siguin, perquè s'han actualitzat.
L'Albert Picanyol ja deia una cosa que o sigui, sembla modern, però no, és a dir, hi ha com una actualització. Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran,
bé,
com ho expliques?
Sí, el vi brisat és un vi, primer, que és la brisa, no?
La brisa. Sí, comencem per aquí, sí, que és la brisa.
És tot allò que té el raïm, doncs és la pallofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa.
I de brisa... Què és la rapa?
La rapa és aquesta part fustosa,
sí,
que serveix per enganxar el raïm. Sí?
Amb la branca,
exacte,
més gran,
exacte,
eh?
Exacte, seria aquesta, sí, seria aquesta branca. Clar, normalment tu quan fas un vi blanc, tu ho fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no? Premsar, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia, i les premses no són econòmiques, i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita que hi ha, trenques una miqueta la pell, i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat amb les pells, amb les pallofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots derrapar també, hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
Macerar amb, sí, les pells.
Exacte, macerar amb les pells.
I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
Això és una cosa antiga, no.
Antiquíssima.
Antiquíssima.
Com d'antiga, a veure.
Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer, prototecnologia per fer vi. I els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat, són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia, justament és on hi ha, on van néixer, doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de, no, de tinajas, com ho diríem, tinajas? Com una mena de...
Sí. A veure, aquí l'Albert Ànfores, que és el nostre lingüista de capçalera.
Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè ànfora tampoc és, perquè una ànfora és més petita, saps? Però bueno, són aquests recipients, no? Fets de fang i enterrats a terra, o sigui, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació, i són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
Sembla que tanalla, perdó.
Com?
Tanalla.
Tanalla?
Sí, sí, el diccionari diu, diu gerra, tanalla o alfàbia.
Vale, m'agrada. M'agrada,
tanalla.
Molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi. Canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa...
I a la rapa.
Sí, hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
Ara també, avui és un dia de correccions. No és Albert Picanyol, és Marc Picanyol.
Ah,
mira, és que ho hem dit malament, l'hem rebatejat. Perdó, des d'aquí, Marc.
Marc, disculpa.
Marc Picanyol, autor de la primera guia de vins brisats de Catalunya. A veure, perquè ho entenguem. O sigui, la clau del vi brisat, òbviament, entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar. Per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells. Però si fermenta, no?
Fermenta primer?
No, primer macera, sí. I després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat.
Mm-hmm.
Què li passa, això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja.
Mm-hmm.
No? Llavors, quan extreus el color que després a l'oxidar se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja. Action, reaction, stay with it. Hang on, engage,
disengage, deal with it. Llavors entenem, òbviament, que aquest vi brisat agafa... Anem al cromatisme, gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vi brisat.
Sí. O sigui,
sí?
Tots els orange wines s'han fet amb pells.
D'acord.
El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, amb una maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent que... no habitual del món del vi, que comença pels oranys, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar d'entrenat, no? O m'equivoco?
No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats. No són vins superortodoxos. De fet, les etiquetes, no? el vi... Aquesta idea, perquè molts oranys i molts brisats tenen certa artesania, perquè són fets per petits productors, amb bodegues que no són molt tecnològiques i que connecten també amb aquests valors del jovent i amb aquests valors dels nous sommeliers.
Uh-huh. Ara que parlaves dels elaboradors, entenc que té una certa dificultat, perquè si és una elaboració una miqueta menys manipulada, més franca, deu tenir també uns certs riscos.
Però, de fet, és més requereix menys inversió.
Menys inversió, econòmica.
Sí, perquè no t'has de comprar una premsa per fer bon vi blanc és molt cara, no? I necessita certa tecnologia. I així fas una... No? Trenques una miqueta la pell, ja ho encubes de seguida, ho fiques al tanc, i a nivell tecnològic necessites menys, potser, recursos que un vi blanc. Per això, cellers petitets que no poden tenir doncs, una premsa allò perfecta, opten per fer aquest tipus de vins, perquè els resulta més, una miqueta més fàcil també doncs, a nivell enològic.
Més econòmic, que això ens ha quedat clar, però és com els vins naturals, no? Ara pensava que sembla que a vegades són fruit de la deixada deixadesa, anem a dir-ho així, però tot el contrari, no? Vull dir que han d'estar molt vigilats.
I has de tastar molt i pots tenir problemes. Si fas molta maceració amb pells, potser queda amarg i dur i astringent i rústic i no agrada. Si en fas poca, llavors no queda, pot quedar una mica sense sabor. Requereix també molt bon paladar pels elaboradors, no? Per decidir exactament macerar, quan macerem, si oxida molt, si no oxida, no? I dins dels vins brisats hi ha una alta, no? Hi ha molta gamma i hi ha molts diferents estils. Hi ha vins que són extremadament potents i que són quasi, no?, de color àmbar, i hi ha altres que només tenen daurats, no? I llavors la gamma cromàtica i la gamma d'estils també és molt àmplia.
Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir, i no sé si està relacionat amb algun territori concret, Terra Alta,
amb Terra Alta, sí, els de Terra Alta són els que més han potenciat, tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions, i és una zona històrica. Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada en garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que al segle XIX, doncs, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
Si sembla...
en quin moment fiquem City of the Sun, no? Són aquests?
Sí, crec que sí.
No, aquests són The XX.
A veure,
no.
Quin és Isma? Qui està sonant?
Sí.
The XX.
Sí. Hòstia, doncs m'ha recordat.
Ens agrada o no?
Ens encanta, moltes gràcies.
Doncs, ens posem en situació ja gairebé per agafar la copa, però diguéssim a nivell de amb què els casaríem a la taula, perquè ens ha quedat clar que està allò mig camí, no? I potser els fa especialment aptes per qualsevol cosa? O m'estic atrevint massa?
No, ho explicava molt el Marc al principi, que deia que són vins molt versàtils, no? que funcionen molt bé a taula, que són vins amb caràcter, amb potència, i que doncs, els plats més cuinats, no? Plats d'aquells que normalment diem, doncs, això és un plat segur que va pel vi negre, pot ser un bon, no? Un bon maridatge, actuar amb un vi brisat, amb un vi taronja, orange, en aquests moments on algú vol alguna més fresc, menys potent potser que un vi negre, però jo el portaria cap al món dels negres, sí, que tot allò que maridem normalment amb vins negres li podem ficar també un vi brisat, que serà super sorpresa.
No sé si ara jo i el Marc o tothom que ens estigui escoltant volem apropar-nos a algun celler començar a tastar algun vi brisat.
És que en tinc molts que m'agraden.
Ja, et poso
Ho fem.
Vinga, va, doncs algun.
Parlo de vins meravellosos, per exemple, Cal Batllet, que té un brisat que es diu Escanyavelles. És un raïm que té tanta mala llet, sí? Que li diuen Escanyavelles perquè si tu te'l menges, sí, té tanta pell i tan poca polpa
que n'ha matat més d'una.
Exacte. I és un vi raro i boníssim, a les Canyavelles. El Lafou també fa una miqueta de brisat. Parés Baltà amb el seu Amfora brisat, que és un deliciós. Altavins a la Terra Alta, un clàssic també. Paret Seca, que és una microbodega que m'agrada molt aconsellar sempre, que també fa un brisat de xarel·lo bestial. Sicus és un referent també del món. Torre de Beguer, n'hi ha moltíssims. Us recomano molt, sí, que us endinseu amb aquests vins. Hi ha molta diversitat, molta qualitat, i sobretot ampolles, que són rares, petits productors que estan fent coses molt ben fetes.
Ara has dit aquest a Paret Seca, aquest brisat xarel·lo.
Sí.
No ho hem comentat, però entenc que qualsevol varietat serveix per fer un vi brisat?
Sobretot es fan de xarel·lo i de garnatxa blanca.
I de garnatxa blanca.
A Catalunya són els dos varietats que més s'utilitzen, però es podria fer de qualsevol varietat que no fos extremadament aromàtica. És més estrany fer un vi brisat amb moscatell o fer un vi brisat amb varietats que siguin molt aromàtiques, no funciona tan bé. És un vi més de contundència, de paladar, potser que aromàtic.
Fantàstic, home, doncs hem, no? Hem fet una bona introducció.
Jo n'he pres,
s'ha entès.
El món dels vibrissats, tots aquests els detallarem al nostre Instagram, @canibalberlíndic, les recomanacions d'aquests vins concrets. Una petita, la nostra petita guia, a banda de la del Marc Picanyol, d'introducció als vins brisats. Moltes gràcies, Ferran Centelles, com sempre. Et quedes, per escoltar tot el que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure, mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què ha observat avui a la sala d'un restaurant.
Neves Tuns contemplat taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven als taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. L'agafen suaument per les puntes amb el dit petit i el dit gros i el fan girar. L'analitzen com una joia. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció, la petjada de carboni del suro és negativa, poca broma. El tap explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @canibalberlin. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
I a la taula del caníbal encara Ferran Centelles, sommelier, i Marc Casanovas, periodista, que ja ho sabeu, ens torna a servir un menú degustació amb sèries, pel·lícules, programes documentals. Avui ens centrarem en dos, sí, i especialment en una que ens farà reflexionar sobre coses que encara ronronegen una mica com els gats, aquí en l'ambient. El primer plat, Marc, és la sèrie The Bear. Ja n'hem parlat en altres ocasions.
Crec que és la sèrie que hem parlat més en aquesta secció.
Sí, no? Perquè hem anat fent, sí, home, déu-n'hi-do.
Hem anat fent repàs de les diferents temporades.
Sí, sí, sí. Sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef d'alta cuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant danès Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que ho haguem de dir. Marc, com creus que serà aquest final, Perquè ara ja sabem que serà l'última, cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
Si no fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regús amarg. Mm? Suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
Per què?
Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com molt bé has dit, després certs esdeveniments doncs li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
Sí.
Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys, l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que, per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Estic convençut d'això. Aquesta última temporada que tanca oficialment la sèrie, que, per cert, dir-ho, que sempre s'encabeix en la categoria de comèdia.
Sí, perquè
en els Emmy guanya premis de comèdia i no entenc si algú no té... És comèdia, aquesta sèrie. És més aviat dramàtica. El creador de la sèrie, Chris Storer, volia posar punt i final a la quarta temporada, però ja se sap, les audiències i els productors i els diners han forçat la màquina, doncs, per estirar una mica la gallina dels ous d'or i fer una cinquena temporada. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada,
simbòlicament,
perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fugaços de cuiners reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat, l'escoltem.
Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? You understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked. You wanted to be great.
A veure, Marc, traducció consecutiva.
A veure, sí, molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot lo bo i lo dolent, és a dir, ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat, doncs, a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, en aquest diàleg que acaba una de les temporades, li diu, per què he sigut tan capullo amb mi? Per què he sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? Ja. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, però si tinc atacs de pànic, no sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament en la vida personal, al terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat, no? Ha passat en altres esferes, no de la cuina,
altres àmbits professionals,
Sí. i en àmbits també personals on persones, doncs, que pel que sigui han rebut maltractaments, en el futur esdevenen maltractadors, no? I això està en la sèrie. Em fa pensar com això ha derivat, no? en l'àmbit real de la cuina, en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten a límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part, que era ficció, i que a poc a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem ara mateix.
Ferran, no sé com ho veus, no sé si has vist la sèrie, per cert, però el cas del Noma ens va fer reflexionar molt, no?, sobre
tots.
Sobre com, a priori, diguéssim, l'àmbit de la restauració, i d'això te n'has ocupat tu força, està sempre lligat a l'hospitalitat, no? I com tot això, diguéssim, li fa un flac favor, no? Vull dir, ho embruta, certament, eh?
Sí, també eren altres, no? Potser altres temps i potser no només a la restauració, sinó hi havia feines molt dures, amb molta exigència, no? I per sort, doncs, tot això surt a la llum, se'n pot parlar, i es pot, doncs, una mica redirigir el rumb per intentar, doncs, que el món del restaurant sigui un món més amable per tots.
Per cert, molt important dir-ho, ja, tornant a aquests fils invisibles que connecten de vera amb la realitat, Jason White, que és qui doncs, que ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està preparant, s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així. I la sèrie, al final, no sé, s'hauria de fer quinieles, però jo insisteixo en que crec que...
Bueno, i ens queda poc, eh? No queda res pel 26 de juny, tampoc.
O la part personal o la part professional acabarà enfonsada. Jo crec que... Ja, no crec que les dues, no? No crec que les dues, però una de les dues acabarà molt malament.
Molta curiositat per saber com acaba. Ja ho sabeu de veure, última temporada, que serà la cinquena, 26 de juny, a Disney Plus, i escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Fran Santelles, has vist?
Jo sí l'he vist.
Hombre, fantàstic. Doncs vinga, tots cap a la cena.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
¿Para Franco? No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierda.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
Los estamos sacando desde el 18 de julio.
La cosa pinta bé. Franco i un sopar. Et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
Em va agradar molt, sí. Va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració, i llavors hi trobava molta connexió. I em va agradar, sí.
Quina gran frase. Todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que no va tant per aquí ara, Ara no va tant per aquí.
A veure,
aquesta pel·li, la cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'aportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme tot a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Ara en parlarem més, però apareix l'Hotel Palace apareix l'Hotel Palace gairebé destrossat, perquè està en ple, acaben de sortir de les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola, i es fa servir més com a hospital que no pas com a hotel i com a menjador. No? Té un metre que, per cert, segurament és la millor notícia d'aquesta pel·lícula, que és un Alberto San Juan fabulós, que
fa un molt bon paper.
I crec que descriu molt bé aquesta mà esquerra i dreta que ha de tenir un metre per parlar amb els polítics de dretes i després també poder convèncer el fregaplats comunista d'esquerres que té a dins, i això, en aquest sentit, chapó per la pel·lícula. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Oristrell, un dels grans del cinema català.
Va guanyar el Goya, a millor guió adaptat.
Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraband, que era algo que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
Sí, que el marisc, diguéssim.
El marisc i les grans botelles de xampany hi eren. Però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials i hi havia contraband. Hi era, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar Horrorós.
Ah, horrorós.
Horrorós, dramàtic.
Pitjor, sí. Pitjor que Donald Trump.
Home,
no ho sé.
Mira, bona, així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, sí, en aquest cas era una mica sota cavallo rei, no?
El que menjava. Sempre el mateix,
sí,
no?
Sempre, potser? Sempre el mateix. Però s'ha fet, es va fer un treball meticulós per descobrir certs, més que certs, no només receptes que demanava o exigia en el restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. Ja. I llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
tenim
hi apareixi...
Alguna,
sí, diguem, vinga, per exemple, la sopa al quart d'hora.
Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa amb un quart d'hora.
Es fa, se suposa que s'hauria de fer amb un quart d'hora.
Sopa de lluç, no?
Amb músculs, i amb músculs també. Gambes. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, bueno, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
Escolta, no està malament, no està malament.
Això està molt bé. I hem fet una mica de recerca. Gràcies al llibre Carmencita o La Buena Cocinera, sabem que els ous a l'aurora es fan amb una salsa que porta el nom d'aurora i que deriva de la beixamel, a la qual s'incorpora salsa de tomàquet per donar-li una mica de color. Això és la part positiva de la pel·lícula. Llavors, és veritat que hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist. Crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans militars de l'època nazi. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta pel·lícula, i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, perquè aquí jo crec que el cinema espanyol sempre té aquest punt contingut de no fer mal a la història, de vigilar una mica, de no fer mal als diferents extrems, quan jo crec que aquesta pel·lícula i aquesta comèdia permetia que la gastronomia, precisament, fos un actor principal, i ja que les guerres, cada cop més es demostra que el menjar és una arma política, que el menjar importa en els conflictes bèl·lics per resoldre's, aquí es queda a mig gas, i m'hauria agradat, per exemple, que hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar amb una autèntica matança matança franquista? Jo l'hauria aplaudit.
Bueno, això li hauríem de dir al guionista que ha guanyat el Goya millor guió adaptat. En tot cas, em sembla, no sé si a la cartellera potser algun cinema així encara la fa, molt em temo que no, però l'escena segur que la trobeu a alguna plataforma.
Mira, després dels Goya va estar en algun cinema, però ara està a les plataformes com Movistar Plus, la pots trobar. Fantàstic. Una pel·lícula d'aquestes que entra bé, que és lleugera, i que almenys, sobretot pel fet més documental, val la pena recordar-la i fer una menció en aquesta secció.
Mm. Aprofitem, per cert, per dir que aviat, amb una setmana, el 18 d'abril, engega el BCN Film Fest, Barcelona Film Fest, que sempre fa aquella fusió entre cinema i gastronomia, amb una secció que titulen Cinema al Plat. Això es farà a Vilanova i la Geltrú al Garraf.
Sí.
I em sembla que hi ha tres
pel·lícules.
Tres pel·lícules. Bueno, no està malament.
Una més històrica, que és Bate, de Roland Joffé.
Després,
una clàssica.
Gerard Depardieu.
Doncs de la França del segle XVII. Després, Uno de los Nuestros, Legado Joan Roca.
Estrena, em sembla, no? Perquè no l'hem vist
aquesta
encara.
Aquesta és estrena, o sigui, el viatge gastronòmic a través de les cuines més prestigioses d'Espanya, i amb la intenció que hi hagi una mica de retrat únic de l'estil i de la cuina de Joan Roca. I jo crec que hem de destacar aquesta tercera opció, que és Morte Cucina, no sé si és en italià,
sí,
no sé si,
sí,
no perquè... si serà en italià, potser, el nom, que té a veure amb un restaurant de Bangkok on treballa Sao, que és una talentosa cuinera marcada per un passat tràgic. Aquesta, jo és la que...
Jo m'he comprat les entrades.
Ah, ja les tens?
Sí, ja les tinc. Pues, mira, he aprofitat que podia, dic, vinga,
m'agrada
ja ho tenim.
Aquesta barreja humana més una cuina que no conec tant, em ve de gust veure-la, sí.
Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i a més tenim aquest plan, diguéssim, pel cap de setmana vinent. I com sempre, Ferran Centelles, també moltíssimes gràcies.
Molt
ens veiem aviat. No sé si coincidireu, no us ho puc prometre,
home,
això.
M'ha encantat.
Però us ha agradat.
Oh, estar junts
sempre. Molt
bé. Ha anat bé.
I acabem, com sempre, amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca, del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Mm. Fantàstic. Una abraçada, estimats. Adéu.
Abraçades.
Adéu.
aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre que per procedir a fer la galantina desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre... També li donem un toc diferencial, que seria amb una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa...
Stretches out across the floor. Can't believe it's another day, and life goes on like it did before. You're not alone when you're on your knees. Not alone if no one sees you fall. You know, I took a curtain call, and you are not alone when you close your eyes and slip into a dream that takes you to the other side. All the songs in your head, dizzy as a musical, stupid songs you can't. Did you know he is
is close to God, who makes his old friends laugh. Did you know Hal the magician? I watched him disappear from a photograph.